avui a l'Ofici de Viure, el ioga facial. La pandèmia de la Covid-19 ens va fer mirar amb uns altres ulls la vida que havíem dut fins aleshores. Per a moltes persones alguna cosa va canviar llavors en la manera de treballar, de comunicar-se, i per a d'altres aquell stop de la vida va representar tot un punt i a part, un canvi de xip, un gir de 180 graus en el que estàvem fent. Per exemple, Anna Llordés, que avui és amb nosaltres, va deixar la seva feina estable després de 16 anys de professió com a investigadora científica. Doctora en química, després d'arribar a ser un referent en el seu camp i fins i tot publicar articles a la revista Nature, va deixar-ho tot per entrar en un altre món, el del rostre i les emocions, el del ioga facial. Es preguntava l'Anna: estic boja? Per algunes persones sí, per a d'altres és un acte de valentia. Per mi és el resultat, pensava l'Anna, d'un procés d'autoconeixement, d'escoltar i de deixar anar. I continuava amb aquesta idea: he après que les decisions no només es forgen a la ment racional, les decisions també se senten. Quan la ment calla, el cos parla, i si l'escoltes, el sents. I si observes, apareixen els senyals que van guiant aquesta decisió. Aquesta doctora en química, ara certificada en ioga facial, ofereix cursos i tallers per iniciar-se en la pràctica d'aquesta disciplina. La cara, explica l'Anna Llordés, acumula tensions musculars i emocionals que influeixen en el nostre aspecte físic i en el nostre benestar. Ara també és veritat que res del que Anna Llordés ha après cau en un pou mort. Diu ella que els seus 16 anys d'investigació en els camps dels materials i l'energia els aplica ara al ioga facial, a entendre el seu efecte a la cara i a la pell, perquè en definitiva tot és química i estem fets de matèria, teixits i energia. Avui a l'Ofici de Viure, el ioga facial.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Soc l'Eva Bach, pedagoga i escriptora especialista en emocions. La nostra cara expressa les nostres emocions sovint amb molta més claredat del que expressen les nostres paraules i a vegades fins i tot quan ni tan sols som conscients del que estem sentint realment. De fet, un estudi molt conegut i molt citat fet per Albert Mehrabian en els anys 70 va constatar que la mirada, l'expressió del rostre, els gestos, és a dir, el llenguatge corporal en general, reflecteixen i transmeten el que sentim d'una manera molt més explícita i poderosa que les paraules. Mehrabian va xifrar el poder de les paraules en un 7% i el del llenguatge corporal en un 55%. O sigui que ho tenim bastant difícil per amagar o dissimular les nostres emocions de manera constant. I encara més quan es tracta d'emocions o de sentiments darrere fons. Potser podem dissimular una emoció puntual d'enuig, de tristor o de por, però ens costarà molt més dissimular un estat emocional profund i sostingut d'aquestes emocions. Potser no les expressarem en paraules, pot passar fins i tot que no siguem conscients d'estar-la sentint, però la nostra cara i els nostres ulls la reflectiran d'alguna manera. Podem estar rient, però amb els ulls tristos. Podem dir que no estem enfadades o enfadats, però amb els ulls encesos de ràbia o la mandíbula contreta. Podem fer una pregunta a una persona i abans que ens contesti ja sabem la resposta per com ens mira o per la cara que ens posa. El nostre rostre expressa i reflecteix el que sentim i el que ens batega per dins, ho pretenguem o no, en siguem conscients o no, i ho fa amb més autenticitat que les nostres intencions i les nostres paraules. La cara és, certament, mirall de l'ànima.
L'Ofici de Viure, el ioga facial, amb Anna Llordés. Anna, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Gaspar, gràcies. Un plaer.
Hem resumit la teva trajectòria Doctora en química, després de 16 anys de recerca científica en el camp de l'electroquímica, vas canviar la teva feina per dedicar-te al sector de l'autocura i el benestar. Déu-n'hi-do, quin canvi, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Te'n penedeixes?
No, no, perquè és un canvi que ve molt de dins d'un procés d'escolta, no? I d'introspecció i de que la il·lusió, i de realment veure que la il·lusió era més gran que la por, no? A perdre allò segur. Llavors sentia que que podia donar molt més, que el meu potencial, que el meu temps dedicat als materials per l'energia s'havia esgotat, i que sentia la crida a dedicar-me més a les persones i a millorar l'energia de les persones. Jo m'havia dedicat 16 anys a millorar l'energia dels materials i vaig fer aquest gir, aquest salt, sense por, amb il·lusió, i suposo que deu ser la conseqüència de la crisi dels 40, però aquesta il·lusió encara hi és, i és el que em mou, no? Al final ens hem d'autoconèixer i conèixer per saber què és el que ens mou, i jo necessito, doncs, vibrar amb el que faig, amb el que, si no, em frustro. Llavors estic il·lusionada i contenta, no me'n penedeixo, resumint.
Sense por, dius, anar, però esclar, tenies, suposo, més seguretat econòmica en l'àmbit del qual venies.
Totalment. O sigui, bueno, sense por. La por hi és, és una equació. O sigui, la por sempre hi és, el que passa que la il·lusió és més gran, no? Llavors aquest factor guanya. Exactament, jo venia d'una posició, doncs, segura, amb un sou estable i important, i clar, és abandonar tot això i llançar-te en aquest buit. Però torno a repetir, cada una es coneix, i jo no volia seguir amb una vida que no m'omplia, no em sentia realitzada. Em va començar a interessar tot aquest altre àmbit, i el tenir l'impacte, com deia, a les persones. Ja estava treballant amb materials que són inanimats, i volia seguir estudiant els materials i seguir estudiant l'energia, però en l'àmbit de les persones. No?
Perquè físicament estaves, ara parlarem del ioga facial, però sí. Tu físicament estaves en un laboratori?
Sí, estava en un laboratori. Bueno, ara els darrers anys ja estava més fent tasques de managing, no? De managing, de direcció de projectes, i doncs passava menys hores, però sí, jo he sigut tota la meva carrera de doctorat, postdoctorat als Estats Units, i després aquí vaig tornar al País Basc, i després a Barcelona, doncs, a laboratori, fent experiments, no? Realment, aplicant el mètode científic. I jo conec molt bé, per exemple, faig la analogia, conec molt bé com funciona una bateria del mòbil, que cada dia fem servir el mòbil, conec les reaccions químiques que passen, per què funciona, per què es carrega, descarrega. En canvi, no sabia fa 5 anys com funcionava el meu cos, o les meves emocions, llavors és com... Va ser un moment molt de dir, ostres, jo vull aquest... Per què tant coneixement amb aquests dispositius electrònics que ens fan molt de servei, i tant? Però jo vull saber com, en el cos on visc, no? I el que soc, doncs vull aprendre i a entendre, més que res entendre, soc molt curiosa. Llavors, aquest entendre i el saber com funciona em va portar a un moment de ahà, no? Aquest clic, aquesta eureka, i voler-ho compartir per millorar el benestar de les persones.
Sí, i és possible parlar amb rigor científic del ioga facial? O sigui, el rigor al qual tu estaves acostumada i que era imprescindible en tota la teva carrera, es pot aplicar al ioga facial?
Totalment. Per això ho comparteixo, Gaspar. Si no, no ho compartiria. La meva vessant científica, la meva base hi és i sempre hi serà, i sempre busco aquesta evidència científica, i a més hi ha l'empírica, però l'evidència científica hi és, i la cara forma part del cos, i la cara, doncs, té músculs i té fàstia i té un sistema, té tot univers a sota la pell, que sempre ens quedem amb la pell, però llavors tota aquesta base científica aplicada al ioga facial és el que també m'ha fet a mi convèncer, primer en primera persona, perquè jo he viscut una transformació física i emocional que m'ha dut a fer aquest salt. Després parlarem més a nivell psicològic, no? Com canvia el canvi físic, comporta un canvi de personalitat i d'actitud davant de la vida. A banda d'aquest canvi físic, hi ha un canvi emocional.
Hi ha també, tu em deies, una base empírica.
Exacte.
Que a mi em va sorprendre veure en fotografies teves que has penjat a Instagram. El teu perfil és Anna Miotracara, eh?
Sí, Anna.miotracara.
Sí. Sí, i llavors, clar, tu tenies, entre cometes, ho dius tu això, una papada sota barba, i amb 5 mesos de ioga facial et va desaparèixer.
Gràcies per allò de sota barba, perquè no sabia com dir-ho en català. El doble mentó, sí, el que, tornant al punt que deia, hi ha la part empírica que jo he viscut en primera persona, aquest canvi, aquesta transformació, i llavors ja a entendre el per què, o sigui, primer hi ha la, ho visc jo en primera persona, vull entendre el com i el per què, i llavors hi ha aquesta evidència científica que ho racionalitzes, i llavors vull compartir-ho perquè això d'estar a l'abast de tothom és tan fàcil. Hi ha un món que vivim tant amb estereotips estètica i la papada, tornem a la papada, doncs sí, jo tenia papada. Bueno, és que a mi la cara, jo vaig patir un procés d'estrès, burnout, que ni diuen els americans, que és un estrès emocional, com diríem, que està com acumulat, no? de molta feina, em vaig deixar de cuidar, era un moment de la meva vida, jo tornava dels Estats Units, i vaig anar al País Basc, bueno, era anar a la feina, no em trobava bé en el lloc, no em trobava bé en la ciutat, em vaig deixar de cuidar, o sigui, vaig deixar de fer exercici físic, el feia, em vaig deixar de, m'alimentava malament, tenia mals hàbits, no tenia temps per mi. Aquesta deixadesa va fer que un dia jo em mirés al mirall, al microones, on escalfàvem el dinar cada migdia, i no em reconeixia, perquè l'estrès, ja sabem que és molt dolent, les hormones de l'estrès, el cortisol, el que fa és comprimir, contraure els teixits, fa que la pell es torni més flàcida. O sigui, jo tenia un envelliment prematur. Clar, és físic, et dones compte, el cos t'està parlant, la cara t'està parlant, no va bé. Quan fem mala cara, alguna cosa no va bé. Quan no dormim, es nota, no? Quan estem contents, hem anat a la muntanya, hem passat un dia fantàstic amb amics, familiars, se'ns nota. Llavors, la meva cara m'està dient, Anna, algo està passant. Llavors, en Instagram comparteixo una imatge d'aquesta Anna, que continua sent jo, però en una etapa de la seva vida, doncs, és que la cara parla per si mateixa, no? Tot queia, la meva energia estava baixa, i la papada és un simbolisme d'aquesta energia baixa. I després de practicar el ioga facial i de formar-me, doncs el canvi és espectacular. Hi ha un canvi físic molt evident, i després hi ha un canvi, bueno, que quan les persones que, si aneu al meu perfil, ho veureu, i de fet a la publicació menciono què veieu, no? Què noteu? Hi ha persones que es queden amb el to de la pell, que és més lluminós, hi ha persones que veuen que està la cara, doncs, més elevada, no? amb un to més alt, com un lifting natural, però hi ha persones que també es creen amb aquesta emoció que transmet, i això que estic de perfil. I n'hi ha d'altres professionals, com un morfopsicòleg, el meu professor, que em va fer notar una cosa que jo no m'havia quedat, que és amb l'estructura òssia, la mandíbula, també hi ha un canvi. O sigui, fixa't com hi ha moltes capes, i aquesta estructura òssia, aquest canvi de més projecció a la mandíbula, abans estava més retreguda, retracció vol dir contenció, control, et limites, i projecció vol dir que estàs com amb ganes, no? amb més ganes d'actuar. I va ser justament quan jo em vaig obrir a l'Instagram, vaig deixar-ho tot, tenia ganes de compartir. O sigui que per mi aquestes similituds fan que totalment hi cregui.
Avui, a l'Ofici de Viure, el ioga facial amb Anna Llordés.
José Ortega y Gasset. La bellesa que atrau rarament coincideix amb la bellesa que enamora.
Diu la nostra convidada d'avui que amb el ioga facial podem accedir al sistema muscular, al sistema de fàcies que ho connecta tot, també el sistema circulatori i limfàtic i el sistema ossi, i fins i tot el sistema nerviós i límbic, que és el centre de gestió de les emocions. Bé, la pregunta és obligada i arriba una mica tard, hauríem d'haver començat amb aquesta pregunta. Què és el ioga facial?
Doncs el ioga facial és un mètode d'autocura. D'autocura amb beneficis estètics, o sigui, hi ha beneficis a nivell físic, emocional i també més sutil, energètic. La paraula ioga significa unió. Unió en el ioga tradicional és unió cos-ment. En el ioga facial ens centrem en la cara, que és una de les parts del cos que tenim més oblidades, però està molt exposada, però a la vegada l'oblidem.
És curiós, eh? O sigui, malgrat que dia a dia també...
O sigui, ara mateix nosaltres només ens veiem la cara, perquè la resta del cos el tenim tapat amb roba, no? De fet, la cara és l'única part del cos que no ens veiem a nosaltres mateixos. No sé, que ens mirem amb un mirall. Bueno, potser l'esquena, si tenim molta flexibilitat, o la part del darrere podríem arribar. Però la cara és l'única part del cos que no ens veiem. Està més exposada i només la cuidem a través de la pell, per sobre de la pell. que és molt important també el que ens posem a la pell i la cosmètica. Però el ioga facial va més enllà. El ioga facial és una autocura, és un mètode per cuidar la cara per sota de la pell. Com tu deies, a sota la pell tenim tot un sistema muscular, tenim més de 40 músculs a la cara, i els músculs facials, tenim els músculs de l'expressió facial, es tensen, acumulen molta tensió emocional. L'estrès s'acumula en els músculs facials. Els músculs facials tenen una particularitat, sobretot els músculs de l'expressió. Hi ha dos tipus de músculs a la cara, els de l'expressió facial, que els tenim per comunicar-nos. Abans de tenir llenguatge, o sigui, hem arribat aquí perquè ens hem pogut comunicar a través de les expressions facials i l'empatia, no? Llavors, els músculs facials tenen la particularitat, són els únics músculs del cos que estan directament enllaçats a la pell. Directament enllaçats. Llavors, per què? Perquè un múscul facial no mou el colze ni la cama. Un múscul facial el que mou és la pell, per tal de poder expressar emocions i comunicar-nos. Per tant, si aquest múscul està contínuament contregut, tens, el que fa és, doncs ara mateix no ens veiem, no? Però si a casa proveu d'arrufar el nas, arrugar el front, es forma una arruga, perquè sí, el múscul es contrau.
Sí, arrugar el front és com estic jo ara, diguem-ne, que estic concentrat amb el que estàs dient.
Exacte,
sí, sí.
Ens passa molt quan estem treballant, potser a l'ordinador, no ens n'adonem, no? I estem tensant, que, bueno, està bé, però a vegades aquesta tensió és perquè no tenim consciència facial d'aquests músculs. I aquí arriba també el ioga facial. És una manera, és un mètode d'autocura per relaxar aquests músculs, per tal d'alliberar aquesta tensió, per tal de suavitzar aquestes arrugues. Això té un benefici estètic perquè no cal anar amb la cara tensa. També ens dona molta consciència facial de quan estic tensant, quan no, d'adonar-me'n. I és bidireccional, perquè jo també, si estic, ara quan venia cap aquí, cap a la ràdio, doncs tenia aquests nervis, però jo estava...
Perquè és el primer cop que vens a la ràdio.
És el primer cop, però estava il·lusionada i jo volia enviar el missatge a la meva ment, al meu cervell, perquè els músculs facials es connecten amb la ment. Hi ha uns moduladors neuromusculars que connecten directament amb el cervell, i per tant jo estava enviant la senyal que tot està bé. Estic tranquil·la, no estava tensa, el meu front estava relaxat, la meva front estava ters, tenia un somriure suau, i això em calmava.
Quin és el mecanisme?
És bidireccional, és com la postura, no? El cos, segons si tenim les espatlles més tancades, estem més encorbats, la ment rep aquesta senyal, doncs amb la cara és el mateix. Hi ha una relació bidireccional. Si jo contrac un múscul, la meva ment rep aquesta senyal. Per exemple, si jo estic contraient el múscul del front, l'estic arrugant, està arribant aquesta senyal. Hi ha una dita de la monja budista Thich Nhat Hanh, m'agrada molt aquest nom, hi ha una dita, potser tu el saps dir millor, Gaspar.
Thich Nhat Hanh, sí.
Exacte.
Monjo budista.
Monjo budista. Sí. Doncs que diu que la felicitat pot venir d'un somriure, però un somriure també pot provocar la felicitat. És a dir, és aquesta relació bidireccional. Per tal, si jo forço, però forço des del cor, de dir, aquesta senyal s'envia a la ment. Llavors, això em dona molt de poder, perquè em permet gestionar, controlar les situacions. Al final és autoconeixement i és tenir aquesta consciència facial.
Quina diferència hi ha entre el ioga facial i, per exemple, un massatge normal a la cara en un centre d'estètica?
Sí, el massatge al centre d'estètica, tu t'estires a la camilla i et deixes fer, que està molt bé també, eh? El ioga facial va més enllà, perquè, com deia, té aquest punt de consciència facial i activem i controlem els músculs. El ioga facial que jo comparteixo combina automassatges, i llavors ja per relaxar, o sigui, és com si em faig un massatge a mi mateixa, és automassatge per relaxar, i també exercicis facials més, doncs, per fer estiraments, sobretot també de la part del coll, la part superior de l'esquena. La cara està enllaçada al coll, el coll a les espatlles. No podem, o sigui, no podem disseccionar-ho, no? Separar-ho, és un tot. Per tant, hi ha exercicis facials, hi ha estiraments, i això comporta una consciència. O sigui, el múscul s'ha d'activar de manera conscient.
Per què ioga?
Perquè ioga... Això hi ha una mica de controvèrsia, perquè, clar, el ioga és una tradició mil·lenària, no?, que ve de l'Índia, i aquest ioga facial és molt més modern. Però m'agrada ioga pel fet que uneix cara i ment, a través de la respiració. O sigui, és un mètode d'unió d'aquesta part del cos amb la ment. O sigui, el ioga tradicional no deixa de ser també doncs, unió cos-ment amb la respiració. En les meves classes de ioga facial sincronitzem els exercicis amb la respiració. És un moment també de connexió amb tu, és un moment realment de meditació en moviment, tant quan fem els massatges com quan fem els exercicis, per tal de tornar a connectar amb el teu ser, amb la teva essència, a través de la cara. I la cara, pensa que, per exemple, la cara i les mans són les parts del cos a les quals el cervell els dona molta més importància. Per tant, el cervell, quan processa la informació del cos, tenim aquest sentit que és la interocepció i la propiocepció, la cara i les mans tenen proporcionalment molta importància. Per tant, si ens toquem la cara amb les mans, ens fem massatges, imagina't això, quin missatge és. Les mans, la punta dels dits, no tenen músculs. Estan plens només de terminacions nervioses i receptors sensorials. Per tant, tocar-se, el sentit del tacte, també és donar-se una carícia amb una intenció de relaxar el múscul que està tens. És que té moltes capes i llavors només el tocar-te ja et relaxes, ja et connecta amb tu. Hi ha moltes persones que quan es miren al mirall o es toquen estan incòmodes. És un moment per mi és un moment espiritual de connexió amb el teu ser.
Això és la primera vegada. Mira, portem 16 anys de l'Ofici de Viure i que mirar-nos al mirall era un moment espiritual. És la primera vegada que algú ho ha dit, eh? O sigui que ho celebro.
Bueno, perquè... no fa gaire vam estar compartint en el teu retir i hi havia un exercici de mirar-se
els ulls. Els ulls, sí.
Perquè
sí,
els ulls, deies al principi que la cara deia la persona que havia fet la introducció, que la cara és la mirall de l'ànima. Jo dic que l'Eva, estic molt d'acord amb el que ha dit i només puntualitzar que per mi la cara, o sigui, els ulls són el mirall de l'ànima. Els ulls són el mirall de l'ànima. Per això a vegades ens costa mirar-nos si sentim culpa o hi ha alguna cosa que no ens agrada a nosaltres, no a nivell físic, sinó és molt profund el mirar-se als ulls i per això és tan intens, no?, quan ens mirem als ulls amb algú altre. La cara és el mirall de la personalitat. Però els ulls són el mirall de l'ànima.
I què els dius a les persones que et diuen és que jo quan em miro al mirall doncs només em veig les arrugues?
Clar, és perquè només és depèn on poses el focus. Envellir, envellirem tots. I jo quan estava en aquell procés d'envelliment prematur només veia les arrugues, la flacidesa, l'arruga aquesta del codi de barres, bueno, la papada, que només veia tot el que queia, i, clar, perquè estava amb... Era un peix que es mossegava la cua, estava amb un cercle viciós de que no em cuidava i no m'estimava i només veia lo negatiu.
Però, clar, ara penjarem la foto a les xarxes socials teva també amb un convidat que ens has dut, no?
Que sí. He dut aquí a mi altra cara, és un model anatòmic de la cara, però que es veu tot el que hi ha sota la pell, són els músculs facials.
Ara ho penjarem.
I el crani.
I realment, o sigui, tu sembles més jove.
Sí, clar, hi ha un rejuvenament. A mi m'agrada dir revitalitzar la cara. O sigui que l'aspecte és més de rejuvenir, però si pensem amb els infants, són joves perquè són molt vitals, no? És tornar a portar aquesta energia vital que flueixi cap a la cara. Perquè quan tenim tensió, contracció muscular, estem estancats, el sistema limfàtic estancat, tot això fa que tota aquesta energia vital no flueixi cap a la cara. Llavors, jo tinc arrugues, tinc 45 anys, a l'abril faig 45. Òbviament, el procés d'envelliment...
Això és el que jo volia dir, que no us sembla que tinguis 45 anys.
Gràcies. Hi ha part de genètica, però hi ha part, però els tinc. I jo ho noto, però és que ho abraço. O sigui, és no negar el pas del temps, però cuidar-nos, perquè jo vull envellir de manera saludable, de manera vibrant. No vull un envelliment estancat, vull un envelliment vibrant. I això el ioga facial doncs, ens ajuda a potenciar aquesta bellesa natural que tots tenim, la nostra pròpia bellesa, o sigui, reconèixer-nos, abraçar el procés d'envelliment, però que sigui de manera doncs, això, molt més harmònica.
Anatole France. És cert que l'amor conserva la bellesa i que la cara de les dones es nodreix de carícies, de la mateixa manera que les abelles es nodreixen amb la mel.
una proposta teva, Anna, és el massatge intravocal amb la llengua. Ho dic també per proposar algun exercici pràctic ara a la nostra audiència. Dius, és tan senzill com posar la llengua punxeguda i dura i fer un massatge circular per dins.
Això sona una mica estrany. Sí,
ho has dit tu, eh?
Sí. Abans, sí, això s'ha extret d'un vídeo. Abans d'això, diria, potser prendre consciència, ara els oients que ens estan escoltant, prendre consciència on tenim la llengua reposant. Només això, la llengua és un múscul que si el tibéssim trauríem el cor, o sigui, va molt profund. Llavors, la llengua és un múscul que pesa, té un pes, i si reposa, o sigui, hi ha tres posicions de repòs, pot estar a baix, a la base de la boca, pot estar al mig o pot estar lleugerament recolzada al paladar. Les persones que respiren per la boca, normalment, sempre, tindran la llengua a baix. Aquestes persones que respiren per la boca tenen normalment tindran, envelliran amb una papada, em sap greu dir-ho, però això es retreu. És pura biomecànica. Llavors, si volem envellir amb una manera més harmònica i amb els pòmuls que no vagin caient i volem reduir la papada, un exercici molt fàcil és tenir consciència de posar la llengua lleugerament succionada al paladar. La punta de la llengua no toca les dents, una miqueta endarrere i succionar.
Ho estic intentant.
Però proveu i d'aquesta manera només podeu respirar pel nas, que té beneficis a nivell de salut, respirar pel nas. I, o sigui, al final també el ioga facial és una manera de tenir una cara més saludable. Tornem als beneficis.
Clar, és que tu has d'anar passant perquè no es confongui també només amb estètica tot el que estàs dient, no? Has d'anar passant d'un àmbit a l'altre.
Clar, hi ha professores, hi ha branques del ioga, igual que el ioga tradicional corporal, hi ha branques que són més físiques. En el meu cas, jo el que vibro i el que comparteixo és doncs, aquesta visió més integrativa, més holística, que hi ha un canvi físic, benefici físic, però és que és, per mi bellesa, en ve alta, és salut. No? Una cara saludable és una cara bella. I hi ha persones grans amb arrugues i tenen una vitalitat i un atractiu i un magnetisme perquè ho viuen des de dins. No? Llavors, tornem a la llengua. Aquesta simple postura de tenir consciència d'on està la llengua fa un micromoviment, fa que la postura corporal del coll i les cervicals s'allargui, fa que respirem millor i fa que s'activin els músculs de la base de la boca. O sigui, és que hi ha molta cosa, o sigui, una cosa tan simple que no ens n'adonem. I, bueno, hi ha canvis facials. Això ve d'un doctor en ortodòncia que va desenvolupar aquesta tècnica del mewing. I l'utilitzava sobretot en nens petits, quan en infants que tenen les dents mal col·locades, amb aquesta tècnica aconseguia enxamplar el paladar, llavors les dents es col·locaven sense fer servir ortodòncia. O sigui, hi ha ciència darrere de tot això.
Però esclar, quan mengem, d'alguna manera també estem fent, no sé si dir-ne ioga facial, no? Però la llengua treballa molt.
Quan en passem...
Per tant, s'oxigena la musculatura.
Mira, m'agrada que diguis...
M'agrada que em faci aquesta pregunta.
Sí, perquè, de fet, una de les causes que avui dia tenim tants problemes de les dents mal col·locades és perquè no fem servir tant els músculs de la masticació. Ara que t'ensenyo no? a la prehistòria, menjàvem... doncs fèiem servir molt la mandíbula i estàvem molt desenvolupats i, de fet, s'han descobert els cranis de la prehistòria, estaven les dents perfectament col·locades. Ara no treballem tant i el paladar el tenim més petit i per això tenim menys espai. Quan mengem, quan empassem, la llengua, en el moment de la deglució, la llengua està tocant el paladar. Per tant, si algú diu, jo no puc col·locar la llengua al paladar, sí que podem, passa que ho fem de manera involuntària. El ioga facial va més enllà de moure la llengua quan mengem, és fer-ho de manera conscient i fer-ho amb un disseny, no? Amb una intenció, amb una seqüència d'exercicis facials per tal d'aconseguir, doncs, el que dèiem, aquesta alliberar tensió de la cara, tensió que ens arruga, tensió que ens comprimeix, i obrir el flux d'energia per tal de revitalitzar la pell.
Diu Daniela Toro que en èpoques d'estrès, per exemple, ens trobarem en constant alerta, per la qual cosa és més fàcil que estiguem irritats i empipats amb qualsevol cosa. I en aquest cas, l'expressió corporal i facial serà una postura amb les espatlles encongides i avançades, amb la zona del trapezi carregada i la regió de la boca i de la mandíbula tensa, així com l'entrecella. Ho dic també per donar alguna eina més en la recta final d'aquesta conversa, per les persones que se sentin estressades com tu et senties fa uns anys en una vida anterior, com poden començar a morosir la situació, a canviar una mica d'actitud mitjançant el ioga facial?
Sí, sí, totalment d'acord amb el que diu la Daniela. És això, és el que comentàvem abans, no? És l'estat emocional es transmet, s'expressa a través de la cara i el cos, i nosaltres tenim l'eina de revertir-ho a través d'alleugir aquestes tensions i aquesta postura corporal i postura facial. Ojo, perquè jo veig moltes cares d'amargada, no? D'aquestes cares amb els llavis, la comissura doncs, cap avall, o sigui, i dius, què et passa? No, si estic bé, però ja se'ns ha quedat aquest rictus no? Que mostra amargor. Llavors també la cara és la manera com ens presentem a l'altre, no? El que està al davant, si ve una persona nova, un company o companya de feina nova, i veiem doncs, que té una cara està somrient, una cara amable, o en canvi està una cara com de mal, no? De males puces arrugades. Llavors, qui preferim? Qui preferim com a company de feina? O sigui, ens dona molta informació. Per tant, és mirem-se i autoconeixem-nos i tenim l'eina d'eliminar i alliberar aquestes tensions per després revertir-ho. És que és molt poderós i jo tinc moltes ganes de compartir-ho amb tothom, perquè també és una cosa que tu pots fer a casa, no necessites, és autopràctica, val? Són 10 minuts, 15 minuts al dia.
Només?
Sí, els músculs facials són músculs que són molt superficials, són petits, són diferents a... Bueno, els de la masticació és una cosa a part, però amb 15 minuts al dia n'hi ha suficient.
I ho hem de fer davant el mirall?
Millor. Jo ara ja no practico davant del mirall perquè ja tinc molt control.
Però fins i tot el cotxe, mentre condueixes.
Exacte, sí, hi ha exercicis puntuals, sí, hi ha exercicis puntuals que es pots fer doncs, quan estàs al cotxe, tens algun o al metro, tens el moment de temps i dius, bueno, doncs ara exercici o simplement dir, vaig a posar la llengua al paladar, allò que dèiem, o vaig a fer alguna postura per elevar els músculs zigomàtics, que són els músculs que activen el somriure autèntic.
Ara entenc, o sigui, tu tota l'entrevista has estat amb un somriure, eh? O sigui, tu conscientment estaves activant aquests músculs?
Estic amb un somriure perquè estic contenta i agraïda d'estar aquí, però sí, puc fer-ho, conscientment puc, el que deia, quan tornava en cotxe, quan venia aquí en cotxe, volia tenir que la meva cara estigués somrient perquè el meu cervell percebés, o sigui, volia comunicar al meu cervell que tot estava bé, que tot aniria bé i que estava tranquil·la. És una manera que tenim de comunicar en el cervell, és molt potent, i a més la cara és la part del cos que tenim molt més a prop del cervell, no cal passar pel sistema nerviós, va directament. Llavors, aprofitem-ho. Ha estat molt... Ho hem passat per alt, però ara jo crec que és un moment, ja et dic que jo estic amb moltes ganes de compartir per aprofitar aquesta eina que tenim.
Sí, has vist algun canvi important en aquest temps en què fa que t'hi dediques amb altres persones?
Sí, 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 amb clients. Bueno, clar, jo fa poquet, ara fa tot just un any i mig que vaig deixar la ciència, la meva professió científica, que em dedico a això, però jo he vist a clientes i amigues canvis a l'arruga, a la plec nasolabial, doncs molt més relaxat, les arrugues del front, sí, sí, canvis són evidents, i després això, el canvi aquest de dir, bueno, em veig millor, la gent em diu, què t'has fet, què t'has operat, què t'has punxat, o sigui, quan algú altre, imagina't com està la societat, que quan ens veuen bé, què t'has fet, no? O sigui, si estàs bé és perquè t'has hagut de punxar alguna cosa, això ja entraríem en un altre, obriríem un altre llau.
Tu què en penses de les operacions de cirurgia estètica només amb objectius purament estètics?
Penso que és un pagat, és una solució momentània, però que és crea una... O sigui, ho respecto, cadascú és lliure, òbviament, però jo sóc més a la filosofia d'una bellesa natural i potenciar-la de manera natural i saludable. Llavors, és un pagat que et fa 3 mesos, et farà un servei i has de tornar. Tens una dependència d'una indústria bilionària, perquè tot això és un sector que mou molts diners, i després hi ha els efectes secundaris que no se'n parlen, però aquests, no sé, bueno, entraríem ara... Però el botox és la toxina més potent que hi ha al món. és, i pot migrar del punt d'injecció, pot paralitzar altres músculs, i paralitzar un múscul vol dir que bloquegem, estem tallant la comunicació amb la ment. Per tant, ja no hi ha aquesta comunicació emoció cara, com ens comunica... O sigui, hi ha moltes derivades que no se'n parlen i que els papers, els articles científics, que jo em miro perquè una part de la meva feina és, ja no estic al laboratori, però miro quines són els avenços científics, i també miro els articles a nivell de medicina estètica i els efectes secundaris que hi ha, i no se'n parla d'això, de l'atròfia muscular, dels músculs adjacents, tots els músculs de la cara estan relacionats. Per tant, si un l'immobilitzo, per exemple, el del front l'immobilitzo, és com una coreografia que quan un l'atures, quan un el congeles, els altres han de treballar més. Per tant, s'ha vist casos, doncs això, que hi ha malformacions, la cella cau... Bueno, clar, ja estem... És algo que, si volem una solució més a llarg plaç i natural, i reconeixen-nos al mirall, perquè clar, això és una manera...
No només reconeixes nosaltres, sinó que darrerament, no, que cada cop anem veient més celebritats del món... que potser havíem crescut amb elles o amb ells, no? I veiem l'operació, cada cop i volta s'han fet, i dius, ostres, però és que aquesta persona, l'expressió de la seva cara ja no és la mateixa, és una altra.
Clar, es deformen, i elles mateixes no es deuen reconèixer, no sé, és abraçar el que dèiem abans, abraçar el procés d'envelliment, cuidar-nos, que l'arruga, o sigui, que hi ha una arruga, sí, però cuidem-la, hidratem-la, nutrim-la, revitalitzem la cara, que el sistema, drenem el sistema limfàtic perquè depuri les toxines, alliberem tensions, i tot això ens farà sentir bé, i ens mirarem al mirall i ens reconeixerem, perquè serà la nostra essència, no haurem canviat les proporcions facials. Quan no et reconeixes, això ha de generar, no?, ha de generar un neguit i una... com un conflicte intern, no? Perquè llavors és la dependència, és ser esclau d'això, no.
L'Anna Llordés es va treure el títol de professora certificada en ioga facial amb la pionera Fumiko Takatsu,
oi? Exacte, sí.
I va ser quan vas decidir fer el canvi radical a la vida, i la controvèrsia que ens comentaves en relació al ioga facial, a utilitzar la paraula ioga, m'imagino que aquesta senyora, aquesta pionera, ja l'ha viscuda.
Sí. Ella també venia del món del ioga tradicional, i per ella, doncs, clar, és una auto... El ioga és una pràctica, el ioga facial, que et porta a l'autorealització, no?, també, i per això també n'hi diu ioga. Jo al principi estava una mica, perquè és com tot, dic, no sé si és un nom una mica marquetanià, no?, o per... Però quan ho vius, ho experimentes, sí, a mi em fa connectar, em fa alliberar tensions, em fa sentir-me més... O sigui, crees espais, hi ha una expansió física, corporal, hi ha una connexió més a nivell de consciència. Sento les sensacions que sento quan faig el ioga tradicional, per tant, em quedo amb la paraula ioga, però amb moltes capes. Ioga facial holístic.
Gràcies per haver explicat algunes d'aquestes capes, i també amb molts matisos en el teu discurs, i molta sort en aquesta nova etapa. Anna Llordés.
Moltes gràcies.
Gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Fins una altra.
Fins una altra.
Els oients i les oients també. Moltes gràcies en nom de l'equip de l'Ofici de Viure, de la Blanca Busquets al guió, de la Núria Ventura i l'Aina Ostrell a la producció, i d'en Josep Maria Campillo a la realització tècnica. Una abraçada.